Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. Amb més de 100 anys d'història hi ha un mitjà de comunicació que continua gaudint d'una magnífica salut, la ràdio. Han passat moltes coses des de que el 1906 un nord-americà fes la que s'ha considerat la primera transmissió radiofònica de veu i música a través de les ones. Va néixer la televisió i la ràdio va continuar. Va arribar a internet i la ràdio va continuar. La ràdio ha sabut incorporar les novetats i la tecnologia per millorar la qualitat de les transmissions, però ha mantingut la seva essència, la immediatesa i la calidesa. Ara podem escoltar ràdio a totes hores, per les ones, per internet, perquè la ràdio sempre tindrà vigència i sempre tindrà oients. Avui ens volem sumar al Dia Mundial de la Ràdio, que per molts anys puguem gaudir d'un mitjà de comunicació que en un món de tantes xarxes socials i de tant individualisme ens uneix i ens apropa els uns als altres. Per tant, visca, visca la ràdio.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba.
I avui un gran menú de programa. Ens sumarem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, que va ser el 13 de febrer, ahir, amb una conversa amb una periodista de gran trajectòria radiofònica. La coneixeu molt bé, Neus Bonet.
No sé si son petardos, si son tiros.
A la secció revolucionària de la publicitat parlarem d'aquest home que escolteu, Bad Bunny, de l'impacte mediàtic que ha tingut la Super Bowl nord-americana, com han demostrat els anuncis que s'hi han emès i l'actuació inolvidable del cantant llatí Bad Bunny.
I si hoy me emborracho, pues que me ayude.
Milions de persones van seguir aquests 13 minuts. En parlarem avui al Revolució i acabarem amb Jonathan Escobar analitzant què han dit els grans gurus tecnològics al Fòrum Econòmic de Davos sobre el futur del món del treball, que hi ha reflexions molt i molt interessants.
Ya le digo que no, que mi estadía cerquita de ti ya se terminó, ya se terminó. Ey, que prendan la máquina, voy pa' Santurce. Aquí todavía se da caña, chequeate la.
Avui amb Bad Bunny, també els dissabtes a l'Avi Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Xantal Llavina. Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio ens volem sumar al Dia de la Ràdio, el Dia Mundial de la Ràdio, que es va celebrar ahir, 13 de febrer. La ràdio és un mitjà que des de la seva aparició ha canviat la manera de comunicar-nos i d'entendre el món.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
14 de novembre del 1924. Aquesta va ser la primera emissió radiofònica de l'Estat espanyol. Un segle més tard, el món ha canviat moltíssim. Les tecnologies digitals han canviat la manera de comunicar-nos, però la ràdio sempre, la ràdio continua present a les nostres vides. I estem molt contents de compartir aquesta commemoració i celebrar el Dia Mundial de la Ràdio amb una periodista històrica, una dona que ha passat moltes hores davant d'aquests micròfons. Una dona que de ben segur tots coneixeu, una dona de Catalunya Ràdio. Neus Bonet, què tal? Com estàs?
Molt bé. I tu?
Molt bé, molt contenta.
Jo també de ser aquí al 4.0.
Ja saps que sóc fan de la teva feina, sempre t'ho he dit, i per tant, avui et volia preguntar, què és per tu la ràdio?
Per mi la ràdio és gairebé tot, és a dir, des de quan l'escoltava a casa, que sempre estava, no et diré tota pastilla, però gairebé, sempre la meva mare i la meva àvia la tenien posada, fins a que entrar-hi a treballar, quan hi vaig entrar a treballar, que va ser d'una manera molt casual, vaig pensar jo que d'aquí no vull sortir, i efectivament vaig treballar molt i molt dur per no sortir mai més de la ràdio.
Ara fa un any que estàs jubilada, estàs bé?
Un any i a mesos, sí, estic molt bé, molt bé.
Molt bé. Com ha canviat la ràdio? Avui parlarem del passat, del present i del futur de la ràdio, perquè jo diria que amb els anys i amb tota la digitalització que vivim s'ha transformat moltíssim.
Molt, s'ha transformat molt. De tota manera, la manera de com ara d'entrevistar-nos, de parlar, de fer continguts, potser no ha canviat tant, però la manera de distribuir-lo sí que ha canviat. I també la manera de treballar. No, ara, per exemple, molta gent es queixa de la intel·ligència artificial, però és veritat que està ajudant en molts processos. Doncs en el cas de la ràdio exactament igual. Clar, jo potser faré referències que molts oients no tindran al cap si són molt joves, però vam començar amb la cinta Revox, que havies de tallar quan tenies un problema, enganxar amb una mena de cinta adhesiva, etc etc. D'aquí vam passar els casets, el minidisc, el CD, etc etc, fins que vam arribar... vam passar de treballar amb un paper en escrivies amb màquines antigues d'escriure, amb una còpia de paper carbó per fer una còpia, perquè no hi havia...
Paper carbó, eh?
Paper carbó, que també no sé si és un concepte que ara ho entén tothom.
Potser hi ha gent que no sap què és, la gent jove.
Era un paper que copiava, tu anaves picant a la màquina i aquell paper deixava anar una tinta negra que copiaven a l'altre paper. Això que ara podem fer amb un F no sé què immediatament, doncs en aquell moment era tot més artesanal, molt més artesanal. Per tant, sí que ha canviat moltíssim.
La ràdio havia de matar la televisió, ara el món digital, i aquí segueix, no? Què té la ràdio que no tenen altres mitjans? I és veritat que amb internet ha tingut més crisi poder la televisió que la ràdio, Neus.
Perquè té una, la immediatesa, en molts casos la facilitat de producció quan passen coses, i en tercera instància que pots fer mil coses mentre estàs escoltant la ràdio, no estàs lligat a una pantalla, a la que sigui. Jo crec que aquesta és la gran gràcia i el gran avantatge que té la ràdio.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. És un guàrdia civil, està apuntant amb la pistola, entren més policies...
Aquest document de la cadena SER, del moment exacte en què la Guàrdia Civil entrava al Congrés, el 23F, és impressionant. Te'n recordes d'aquell dia?
Sí que me'n recordo. Jo estava a Reus i estàvem molt pendents de la ràdio, però estàvem gairebé com aquell que està durant un tòtem, pendents de qualsevol moviment, qualsevol informació, amb les trucades, però trucades alerta, amb telèfons fixos, esperant la família que tenies a altres llocs, família valenciana, família Barcelona, etc. Sí que ho recordo.
Has fet molts papers en aquesta casa, a la ràdio. Quins són els records que tens de la teva trajectòria, de la teva feina? Segur que hi ha dos o tres notícies que et van impactar i que estan en el teu record, Neus.
M'han impactat moltes, perquè és un no parar, sobretot en l'àmbit internacional, però la caiguda de les Torres Bessones, o l'atac a les Torres Bessones, l'accident de Germanwings, milers, és que n'hi ha moltíssimes. Clar, són gairebé 45 anys de fer informació en un format o altre.
Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983. Comencem en aquest moment una feina volguda i important, la posta en marxa de Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Ens trobem a la freqüència de 106.8...
Oient, segur que ho recordeu, la veu de Miquel Calçada, el Mikimoto, que va ser la primera veu que va sonar a Catalunya Ràdio. Estem parlant del 1983... Tu ja estaves a Catalunya Ràdio, Neus?
No,
quan
encara.
Vas arribar?
Crec que va ser el 80... Som molt dolenta per les dates, però em sap que va ser el 87 o 88. Ara no ho recordo exactament.
I te'n recordes de la primera feina que vas fer a Catalunya Ràdio?
La primera feina que vaig fer va ser anar a Tarragona, la delegació de Catalunya Ràdio a Tarragona, a cobrir una baixa maternal, la de la companya Carme Cassanyes. Allà vaig començar informatius, sí.
Quan vas decidir dedicar-te al periodisme? Tenies clar que volies treballar a la ràdio? La vida t'hi va portar?
La vida m'hi va portar. m'hi va portar d'una manera, això, a Ràdio Reus, un estiu que no tenia feina, que em vaig quedar sense feina, buscaven un disjockey i m'hi vaig presentar i des de llavors he anat saltant.
Ah, sí? De sí. Això no ho sabia.
Mira.
Molt bé.
Sí, perquè no puc entendre el món sense la música. I com buscaven algú, i ho vaig saber a través d'una persona, ens vam presentar a algunes persones i em van agafar. Que allà va ser... Ja... Jo crec que allò ja va apuntar una mica el camí, perquè el meu horari era de 3 a 7 de la matinada. Perquè et facis una idea.
Déu-n'hi-do!
Sí.
Es compten els dies. És un esdeveniment que s'espera i sobre el que s'especula. És l'arribada del 2000 i tot el festival que les commemoracions de dates en rodones comporta. Què hi ha d'especial en aquest canvi de segle? Arribar al tercer mil·lenni? És potser que aquesta vegada, tret de les discussions matemàtico-històriques, no només canviem de segle, sinó que també canviem de mil·lenni. He sabut que els canvis de mil·lenni...
I aquesta és la Neus Bonet, en un dels teus programes de Catalunya Ràdio. Recordes quin?
No.
No en un, eh? En un dels teus programes. Durant molts anys, la gran majoria de veus radiofòniques eren homes, però la progressiva incorporació de la dona a la ràdio també ha canviat, no? Com diries, Neus? És a dir, recordem la trajectòria... Ara hi ha moltíssimes, no? Dones, també realitzadores. Com ha anat canviant, em diries? Fem un repàs de les dones de Catalunya Ràdio.
N'hi havia abans, a l'època de la República, la Rosalia Rovira, que va ser una de les grans locutores de Ràdio Associació, va ser una de les grans veus, no? Però no tenien en aquella època, o després, més després, quan l'època de la dictadura, no tenien gran paper, no? El Claver sempre explica que tenien asseguda una noia per donar només l'hora, a Luis de l'Olmo tenia una senyora que li feia l'indicatiu, o sigui, hi havia una mica la creença que les veus femenines no tenien credibilitat per fer altres coses que no fossin això, donar la veu o fer publicitat. I ha canviat moltíssim, evidentment, perquè ha canviat la mirada, ha canviat molt també, hi ha actualment moltes dones que són tècniques de so, que costava abans de trobar-ne, etcètera, etcètera.
Ha canviat, eh? Recordem algunes dones més de Catalunya Ràdio, hi ha estat la Mònica Terribas, la Sílvia Coppolo, què recordaries?
La Laura Rossell.
La Laura Rossell, quines companyes més. És a dir, però sí que hem de dir que a vegades els programes grans, encara Neus i amb els anys, eh? Som al 2026, els grans programes, eh? Tant el matí com la tarda, sempre han estat més els homes. Ha costat de canviar. I he de dir que la ràdio pública, comparat amb altres privades, la paritat l'ha portat molt millor, també.
Sí, evidentment que l'ha portat molt millor. És una tendència i també és una hipoteca. Tu, quan fas el matí de Catalunya Ràdio, saps que t'has de llevar en unes hores determinades, que no hi dedicaràs només les hores d'antena, que això a vegades a la gent li costa d'entendre. A mi a vegades també em preguntaven, bueno, i entre butlletí i butlletí, aquella hora què feu? Com si entre un butlletí i un altre no féssim altra cosa que... no sé, pintar-nos les ungles, per dir alguna cosa. És una hipoteca i a vegades no tothom està disposat a fer-la, no? Sigui home o sigui dona.
La Neus Bonet també ha estat degana del Col·legi de Periodistes. Com veus la professió? Com veus el periodisme? És a dir, som al 2026, tenim millor periodisme, després parlarem també de com han canviat les eines, eh? D'internet, de l'aparició de les xarxes socials, de que som molts més emissors, de que ara avui en dia tothom pot ser emissor, eh? Això també ha canviat moltíssim. Com veus el periodisme?
El veig com el lema del Congrés de Periodistes que hi va haver fa uns mesos l'any passat, al novembre, més necessari que mai, no? En un moment en què és molt difícil discernir entre el que és cert, veritat, i el que no ho és, no, fake news, una voluntat específica de desinformar, doncs ha canviat moltíssim. Però jo penso, cada cop que em conviden, i ho fan sovint els de primer de periodisme d'algunes universitats, i veig que encara hi ha gent jove que vol apostar pel periodisme, crec que hi ha esperança. I quan veig també que més de 223, si no m'equivoco, periodistes van perdre la vida a Gaza, vol dir que encara hi ha gent que lluita, no només per no perdre la feina, sinó per no perdre la, vull dir, per perdre la vida, possiblement, per informar del que està passant. Vull dir que jo crec que ara és més necessari que mai. Fa molta falta. És veritat que la feina ara és més a vegades de verificació que d'altra cosa, però sí, jo el veig més necessari que mai.
El que ha canviat per això és que som milers d'emissors, eh? Jo quan també vaig estudiar periodisme, hi havia poques ràdios, hi havia poques televisions, tu també, no? Com vas començar? I en canvi, ara l'audiència va molt més cara, perquè tothom, no? I a més és una audiència global a través del mòbil, no?
Sí, el que passa que també hi ha confusió, no? Amb el que és un mitjà de comunicació i el que és un canal. Les xarxes són canals de comunicació. És veritat que com a canals de comunicació també hi pots trobar molt bona informació. Hi ha molts diaris de referència, molts digitals molt bons i que informen molt bé, però s'ha de saber discernir. I el que hem de fer, possiblement, és fer que a les escoles hi hagi una assignatura que sigui curricular d'educació mediàtica, no? que ens ajudi o ajudi la gent jove també ara a discernir entre el que pot ser una estafa, un engany i una informació verídica.
Quan amb l'aparició d'internet va canviar molt la manera de consumir la ràdio, a Catalunya Ràdio, com diries que va canviar l'aparició d'internet?
Jo crec que no només a Catalunya Ràdio, però l'aparició d'internet va fer que tothom que hi volia ser va posar els continguts gratis, i ara m'ha acostumat a la gent a no pagar per la informació, i aquest és un drama, és un drama, perquè no sé, jo no sé si a tu et fien a la farmàcia, al supermercat o t'ho donen gratis, clar, ja. Els periodistes tenim dret a guanyar-nos la vida com tothom, com qualsevol altra professió, per tant, tot el que és gratuït té molta tendència a ser propaganda, per tant, jo crec que ha canviat moltíssim. No criminalitzo l'arribada d'internet, com no criminalitzo les xarxes socials, com no criminalitzo la intel·ligència artificial. Són productes de la societat i de l'evolució nostra. I no ens podem rentar les mans i dir, ui, que dolent és això. No, és fruit del que hem anat tots demanant, no?
I la ràdio també va canviar amb les xarxes socials. La ràdio cada vegada és més visual, no sé què et sembla, perquè abans era més de veu i ara és fem fotografia, fem vídeo per les xarxes socials. Per tant, tu t'agrada que la ràdio hagi passat a ser molt més visual?
Primer, no em va entusiasmar, perquè feia molta mandra, no? Aquell aspecte d'intimitat o aquella intimitat,
sí,
que tenies
que
a l'estudi,
sí.
L'has perdut, que també propiciava un ambient menys d'espectacle, no? Hi havia, com em semblava a mi, més sinceritat. Després és el que et deia, és una evolució. És com els diaris que en un moment determinat també es queixaven i ara també fan vídeo, fan podcast, fan de tot, perquè a la manera de consumir ha canviat i ens hi hem d'adaptar d'una manera o d'una altra, ens hem d'adaptar.
Falten 2 minuts perquè sigui 1:15 al matí de Catalunya Ràdio. Als estudis de Tarragona saludem Andreu Ferrer, tècnic superior de la fruita seca d'Unió de Pagesos. Bon dia, senyor Ferrer.
Hola, bon dia.
En uns instants esperem incorporar Pena Guinovà, representant sectorial de l'Avellana del sindicat Unió de Pagesos. Senyor Ferrer, demà van a veure la ministra, la nova ministra Loyola de Palacio. Per dir-li què?
Bé, per exposar-li...
Antoni Bassas, aquí, que va ser la veu del matí de Catalunya Ràdio, és una altra veu destacada de la història d'aquesta casa, d'aquesta emissora. Creus que els joves els interessa la ràdio o els interessa més YouTube, TikTok o Instagram? Està guanyant la batalla. Què et sembla? Els joves a preocupar?
Jo crec que posar en una única bossa tots els joves és un error, perquè no tots se'l consumeixen de la mateixa manera. És veritat, que és el que et deia, tenen eines al seu abast i a més amb molta facilitat, per tant, moltes coses. I després que no és només una qüestió de l'emissor ràdio, sinó que també és l'educació a casa. Si a casa no han escoltat la ràdio, difícilment. És cert que hi ha moltes escoles que treballen la ràdio com a eina educativa i això també afavoreix moltíssim l'ús i costum, no?, d'utilitzar la ràdio. Possiblement no ho faran en lineal, sinó que buscaran continguts que els interessin i se'ls baixaran, que de fet és la ràdio a la carta i després els podcasts, que no deixen de ser, per mi, ja sé que molta gent no hi està d'acord, una ajuda a la ràdio, perquè és escolta auditiva i per tant és educació en escoltar.
Val. Per tant, el futur, si li pregunto a la Neus Bonet, cap a on va el futur de la ràdio? Som al 2026. Com t'imagines la ràdio d'aquí 10 anys? Perquè ara es podran, ja saps que amb la intel·ligència artificial, clonar veus, generar continguts, com dèiem, escampar fake news, que ens preocupa. Cap a on va la ràdio del futur, Neus?
No ho sé, no sóc Pitoni Sabonet. Ja sempre ho dic, no sóc Pitoni Sabonet, no en tinc ni la més remota idea, perquè si em preguntessis o m'haguessis preguntat fa uns anys com estaríem amb la intel·ligència artificial, potser no t'hagués cregut, perquè tot va molt ràpid, però no en tinc ni la més remota idea. Però jo no crec... L'any passat vam celebrar els 100 anys de la ràdio. N'ha passat de tots els colors, tothom se l'ha volgut carregar i continua vivint. I jo crec que tenim ràdio per molts anys més. En el format que sigui, però vaja. Això que estem fent tu i jo, que en el fons ara hi ha molts podcasts que són conversacionals, de converses, això existirà sempre, perquè la necessitat de comunicar-nos com a humans també la tenim.
Clar que sí. T'hauria agradat tenir, no sé si l'utilitzes el ChatGPT, la IA generativa, sí. T'hauria agradat tenir el ChatGPT fa 20 anys o no t'agrada? No sé si l'utilitzes. l'utilitzes?
Sí, l'utilitzo en algunes coses. Sí, li
pregunto. Sembla?
Em sembla un avanç terrible. A mi em va fer molt de vertigen la primera vegada, però és veritat que a la intel·ligència artificial també l'hem d'educar, Xantal, perquè si no, molta gent es queixa de que és inexacta, que s'equivoca, que té errors. Efectivament,
al·lucina,
que en té.
Al·lucina, no?
Té al·lucinacions, però si no li dius, és a dir, si no la corregeixes i li dius això que m'estàs dient no és cert perquè va així, sempre es repetirà aquest error. Per tant, també hi ha una part... La gent es pensa que la intel·ligència artificial és una cosa que funciona per si sola i pensa per si sola. No. I és un estri que han creat els humans.
I jo penso que la gent no vol tampoc presentadors que siguin un robot i una intel·ligència artificial. Jo crec que la gent prefereix persones. No, Neus?
I crec que cada vegada intentem més recuperar el contacte humà, no? I el veure'ns, perquè aquesta mateixa conversa la haguéssim pogut fer per telèfon amb una qualitat o per xarxes amb una qualitat innegable,
sí.
Prefereixes molt més aquest contacte visual que estem tenint.
Mirar-te els ulls, sí.
Clar, venir aquí, saludar els companys que fa temps que no veus o que veus cada dia i intercanviar el contacte humà.
Doncs aprofitant que tenim la Neus avui davant d'aquests micròfons, aquest viatge de la ràdio del passat, del present i el futur, volem conèixer la faceta més digital de la Neus.
El test digital del Revolució.
Ara has de contestar molt ràpid aquestes preguntes. A veure, Neus, ets a més de 10 grups de WhatsApp?
No.
Tens un mòbil d'últimíssima generació o és igual mentre funcioni?
No, d'última generació.
Si veus que et queda el 10% de bateria, entres en pànic?
No, perquè em porto sempre una de recanvi.
Mira que bé, et preocupa més perdre el mòbil o el DNI?
El mòbil.
De quanta gent et saps el número de mòbil de memòria?
Cap.
No?
No.
Escoltar ràdio amb el mòbil o ordinador o amb la ràdio de tota la vida?
De les dues maneres, depèn del que estic fent en cada moment.
Música en directe o Spotify?
Les dues coses.
Recordes quina és l'última cosa que has demanat a la intel·ligència artificial?
Sí, que em busqui els últims informes sobre la ràdio que s'han fet a Espanya.
Molt bé.
I li demano que m'ho citi al final, perquè moltes vegades no citen d'on ho han tret.
Molt bé. Compres per internet?
Sí.
Si poguessis viatjar, Neus Bonet, en el temps, et faria més gràcia anar al segle XV o al segle XXV?
Al XXV.
Al XXV per què?
Per veure com és la ràdio en aquell segle.
Ja, com serà.
Exacte, com ens relacionem. Sí, sí.
Escolta, Neus Bonet, gràcies per venir al Revolució 4.0.
Gràcies per convidar-me, ha estat un plaer.
De Catalunya Ràdio. Hem fet un viatge amb tu, és el que volíem fer. Nosaltres sempre parlem del futur, de com serà el món de demà, però amb la Neus hem repassat el passat de la ràdio, com van ser els inicis, el present també i el futur, i sobretot les persones, és l'important, perquè són les que, i els equips, que són els que fan la ràdio, i que no mori mai, ja sigui amb internet, amb xarxes socials.
Mira, l'apagada ens va servir, per això, per veure que no morirà mai, i que sempre es pot tenir un transistor amb unes piles a casa.
Molt bé, felicitats per la teva trajectòria.
Gràcies.
I sempre, també, moltes més dones a la ràdio. Gràcies.
A tu.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
Fa uns dies es va fer als Estats Units una de les cites esportives més destacades de l'any, la final de la Super Bowl. És una gran cita esportiva, però m'atreviria a dir que és un dels esdeveniments més fascinants del món de la comunicació, la Super Bowl. És probablement la nit més important de la publicitat mundial i ara en parlarem d'un home que jo crec que és un fenomen mundial.
Hoy, Willy Colón me dicen
Bad Bunny, eh? Que a mi al principi no m'agradava gens, i ara he de dir que per mi aquest noi és un fenomen mundial, tot i que no t'agradi potser la lletra de les seves cançons, però el que va fer en 13 minuts per mi va ser espectacular. A veure què diu Jordi Urbea, CEO de Gilvia Espanya. Què tal, com està, Jordi?
Bona nit, mi amor, com estàs? No, perdona la broma, he jugat amb la broma.
A veure, a tu t'ha agradat o no t'ha agradat? A mi m'ha semblat espectacular els 13 minuts que analitzarem ara. Bueno, a tu t'ha agradat o no, crec, com a publicista?
Com a eina de comunicació, està clar que l'home ha mesurat cada segon, cada tretzo, cada moviment, cada paraula, cada detall, no ha deixat res sense controlar, i realment el que ell sabia que anava a fer, que era fer una reivindicació, doncs li ha tret el màxim de suc aquests 13 minuts. En tot cas, per el tipus de reivindicació que ell volia fer, eh? Vull dir, possiblement els que són contraris amb ell, doncs diran, escolta, què va fer aquest home durant 13 minuts en lloc de fer una altra cosa, no? Però des d'algú sentien que els representava, ho va fer-ho tot molt mesuradament i espectacularment.
Clar. És una marca, és una gran marca, Bad Bunny. Va guanyar la batalla mediàtica a Donald Trump, perquè a Donald Trump no li va agradar gens. I expliquem una mica el que va fer. Escoltem aquesta actuació de Bad Bunny, que ha generat molta més repercussió que la final en si.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico.
Classe de geografia a Donald Trump.
Això és un... Bueno, això vol dir... Això és allò com apreníem les taules de multiplicar de petit, te'n recordes que ho cantàvem tot, no? Pues ara també aquest podrà fer cançons, podria ser fer cançons per ensenyar geografia, no? Que seria força interessant. Home, des de l'ho va ser una reclamació, clarament li va dir al senyor Trump de que tota aquesta gent que forma part del continent americà, doncs que va pel famós somni americà, doncs escolta, té que ser ben rebuda. Des de l'ho la situació que s'està vivint als Estats Units és molt complexa, molt complexa, i la forma de fer-ho està sent molt complexa i no adequada, i llavors jo crec que va ser una reclamació en tota línia. I, per cert, molt valent, perquè al final també ell, al cap i a la fi, també té un gran públic allà als Estats Units de bons i de dolents. Per tant, ell va fer-ho amb consciència i així ho va sentir-ho. Home, si ho mires per les xifres, són 130 milions de persones que el van veure.
130 milions, Jordi? Brutal,
sí.
Eh?
Bueno, diuen que el contraprograma que van fer durant aquella estona, diguéssim, el Trump i la seva gent, doncs no va arribar a 5 milions de persones versus els 130 milions, vol dir que va haver-hi una cosa molt bèstia. I el més bèstia de tot, avui escoltava no sé on, que em deien que el consum d'aigua durant l'actuació del Bad Bunny als Estats Units va baixar. És a dir, el consum de l'aigua a les llars va baixar. És a dir, no van anar al bany. La gent es va quedar i van anar al final. És una cosa molt curiosa, no? Que sempre es mesurar aquestes coses són molt curioses.
I jo he llegit avui, de veritat, a Duolingo s'ha apuntat un 35% més de gent que vol aprendre a l'espanyol i que vol entendre, perquè, clar, molta gent no entenia què deia aquest noi.
No, ja és difícil d'entendre.
Que vol aprendre l'espanyol.
De bona manera ja és difícil d'entendre'l, perquè jo a vegades no l'entenc mai. Demano llegir la lletra, i quan llegeixo la lletra també quedo esgarrifat.
Ja. Té lletres a tot. Escolta, sí, també té lletres positives de creu en ell mateix, és a dir, ell parla de que ell era un noi que treballava en un supermercat, Jordi.
Sí.
No, fa 10 anys?
Escolta, que jo sempre dic aquestes coses, dic que tens molt mèrit de fer el que ha assolit aquest noi, i té un mèrit molt gran. El que passa és que hi ha certes lletres que a mi personalment no m'acaben de convèncer per la tipologia. Ara, que he de reconèixer que és un fenomen mundial, que la seva música agrada i que la gent jove el segueix, és un fet que no anem a qüestionar aquest vespre.
Per tant, és un impacte mediàtic, publicitàriament, aquest noi mou molt, fins i tot anava vestit de Zara. Expliquem això. Gran publicitat de la Zara sense pagar un dòlar?
Bueno, tot sembla ser, el que hem anat esbrinant, el que hem pogut esbrinar d'això, és que realment ell va triar aquest look, ell va triar el que volia portar, i per tant, inclús, va acabar regalant-lis unes samarretes a aquesta gent de les oficines d'Arteixo, no? Amb la qual et sorprèn, no?, que aquesta gent doncs es permet el luxe de decidir què és el que voldrà promocionar i el promociona. Vés a saber si a partir d'ara doncs el vesteixen solament aquesta marca. Vés a saber. Però en tot cas, el que sí que passa és que aquesta gent, quan surt, impacta de veritat, la gent el mira de veritat, i a més logra que es produeixi, que s'enroni d'ell, no? Clar, si tu mires la Super Bowl, hi ha dos costats, no? Un és el Bad Bunny i l'altre és la publicitat que es fa a la Super Bowl. Clar, jo com a publicista t'he de dir, no sé si ho saps, però 30 segons d'anunci publicitari valen 10 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do, 10 milions.
10 milions de dòlars. Clar, per tant, tu imagina't...
Clar,
que
perquè
tu
ho veuen 135 milions de persones.
Clar, però tu fixa't per un moment que fas un esforç perquè la teva marca surti aquell dia en la Super Bowl, i després d'això, doncs el que més s'enrona és del que ha fet del concert. Clar. No ha passat quasi bé cap any, no? És a dir, normalment acaba parlant-se dels anuncis, o quin t'ha agradat més o quin t'ha agradat menys. Inclús es fa com una espècie de contingut, que a la gent li agrada guaitar-lo, se l'agrada mirar, és de les marques s'hi aboquen, hi ha briefings que triguen un any en fer-se, rodatges bestials, esforços bestials, inversió publicitària bestial, i que al final també competeixes contra aquest actor...
Artista,
que l'ha fet molt gran i que ha tingut el màxim de fressa i de soroll en aquest programa.
I a més hi barregem Lady Gaga, que està amb ell, els amics que l'acompanyen, no?, en aquella caseta.
Ricky Martin.
Ah, bueno,
ell ho va fer...
Amics que l'acompanyen també.
Jo crec que, fixa't, tots eren una mica...
Pedro Pascal.
Bueno, clar, tot, bueno, i tota la colla que hi havia, no? I uns quants, Pedro Pascal, té molt èxit aquest home. De fet, ha fet algun spot molt increïble. La gent parla d'ell. De fet...
El d'Apple, no?, dels iPods.
Correcte. Bestial, és un dels spots més macos que s'ha fet aquest darrer any.
Sí, estic d'acord amb tu.
Del 80, del 2025, eh? Però, bueno, en tot cas, el que està clar és que aquest home va fer tres coses per mi meravelloses, eh? Tres coses meravelloses. Una és saber quin missatge volia donar. Dos, una escenificació perfecte, fixa't allò, les canyes de sucre que recordaven el seu país, el patiment que va haver-hi en el seu moment, i el tercer, que és el més important, es rodeja de gent que ja són icones anteriors i possiblement generacions
anteriors. Que amplifiquen
la fressa d'una forma molt interessant, que se'n surten una mica del guió i fa que allò sigui realment un èxit rotund. Ha sigut d'aquestes coses que se sentirà parlar d'aquest tema durant molts anys. De fet, ja ha passat moltes vegades en els Grammy, l'entrega de premis, en els Oscars, que es busca sempre la reclamació. Sempre hi ha hagut una mica, el món artístic sempre fent reclamacions, però aquest cop realment ha fet un cop a la taula molt, molt gran, i possiblement degut també a la situació que està vivint als Estats Units, que és molt complexa, no?
I'm so tired of boys. I need a man.
Guarda que luna... Tendències de publicitat, explica'm, Jordi, eh? Ara estem veient aquí un anunci d'audiència també mundial, Pringles. Què està passant?
Bueno,
com
mira,
està canviant?
Jo crec que hi ha dues coses molt importants, abans de parlar-te del Pringles, eh? Mira, ja crec que hi ha coses molt importants. Primer de tot, el que està passant és que han fet una cosa nova aquest any molt, molt important, que és que s'han sortit una mica del guió. Fins ara la concentració estava en les pantalles de televisió i, per tant, els anuncis eren els que sortien a la tele. I el que han fet ara és que les marques ja comencen a fer campanyes prèviament en el món digital dient, ei, s'apropa el meu gran anunci de la Super Bowl.
Val.
I un cop acaba l'anunci de la Super Bowl, segueixen fent com cues d'aquest anunci que s'ha produït. Això per una banda. Per tant, les campanyes ja no duren solament el moment de l'impacte, sinó que duren abans i després.
Abans i després, eh? Això, i a xarxes socials.
I això, viuen les xarxes socials.
Viuen les xarxes.
La segona part molt important, és que, a més, aquest any van decidir una cosa molt nova, que és que en la desconnexió digital, és a dir, sí, si tu et connectaves a través d'una plataforma i no et connectaves a través de la tele, el que podia haver era anuncis locals. Què volia dir això? Que hi ha una part important dels ingressos publicitaris ja no venia solament de l'estona que durava l'espot de televisió, sinó que, a més, es feien personalitzats per zones geogràfiques. És a dir, de cop i volta, doncs la gent que el veien a Minnesota, doncs seria capaç de poder fer un anunci d'una marca local de Minnesota veient-ho allà, no? Per tant, van ampliar les maneres de guanyar calés a l'hora de fer anuncis. I això és molt important. Pensa que un 10% dels ingressos ja van vindre d'aquest tipus de publicitat, que és totalment nova i que fins ara no s'havia explotat.
Una curiositat, la teva empresa ha treballat en campanyes vinculades a la Super Bowl?
Sí. I mira, jo te recomano veure'n una. Jo te la recomano veure perquè és una marca que sempre ha treballat molt en favor de la dona i en favor de la bellesa de la dona d'una forma natural, que és la Dove, no? Que és la marca aquesta de sabons tan coneguda, que tenia aquella campanya tan maca del Real Beauty, no? Que és una cosa molt bonica, no? I aquest any ha fet una que te l'has de mirar, eh? Mira-te-la perquè t'encantarà. O te la faré arribar perquè la veguis, eh?
Clar que sí.
És una campanya en la que senzillament es parla de que les noies abandonen l'esport molt més d'hora que els nois, molt més d'hora que els nois. I moltes vegades ve condicionat pel seu aspecte físic. I llavors aquesta deixen de fer esport pel seu aspecte físic. I llavors ella, aquest spot de Dove, el que feia era reclamar que les noies tinguessin el món de l'esport, que l'agafessin amb el màxim de ganes.
Esport, perquè l'esport és salut.
No, no, però a part d'això, fixa't que ho feien un dia en què parlaven d'uns esportistes que realment no és que siguin, com dir, estèticament els més macos, no? Sinó que són gent realment gran i forta i poderosa i que, per tant, era un dia de reclamació molt interessant.
What did I touch? Didn't touch anything. We're stopped.
Since it's failing all over the park.
I aquí tenim també un altre anunci que ens volies comentar, Jordi. En aquest cas, Jurassic Xfinity.
Bueno, aquests són els que bé, és un d'aquests que... Aviam, jo no solament comentaria aquest. Jo és que, clar, si els he mirat els 30 i pico, 40 anuncis que surten, realment et sorprens de l'esforç que fan totes les marques per realment tibar de parts històriques, de la part antiga, que per tornar a parlar de la part...
Emocionar, inspirar, no?
Bueno, el que intenten cercar, bàsicament, és tornar-los a portar en aquell món de que en el seu moment vam recordar tots el nostre Jurassic Park, no? Quan tu tornes a agafar la gent que participava antigament en els últims esports i tornes a portar-la a la data d'avui, doncs et dones compte de l'impacte real que té cada un dels consumidors amb els records del passat. Jo, és un exercici que et recomano com a periodista, que ets tan d'investigar-t'ho i de veure i de tafanejar i de cercar.
Sí.
Mira't aquests 30 esports perquè t'ho passaries pipa, perquè realment et dones compte de que dius, sota quina feinada i quin esforç fan totes les marques en poder-ho fer gran i fort. Dels projectes. Si me van solo y triste soy culpable.
La vida una fiesta que un día termina. Bad Bunny, un fenomen, com també ho ha estat Rosalía. Aquests joves cantants, artistes, que ens estan sorprenent a la manera de comunicar, per acabar, Jordi. Ens estan sorprenent com comuniquen.
Ho fan d'una forma diferent, és a dir, han decidit utilitzar una sèrie de còdics nous que la gent jove els llegeix d'una forma molt diferent. Recorda que abans era quan un esportista es posava una determinada roba, doncs tothom li agradava aquella determinada roba. Ara aquests músics, a més de vestir i a més de fer, tenen una manera d'actuar, una manera de comportar-se, una manera de transmetre valors que...
Un missatge social, sí.
Sí, sí, que segurament en alguns poden ser interessants o no, però altres surten de l'essència d'un mateix, no? I aquest que del Bad Bunny clarament és una reivindicació gran, perquè crec que és molt sentida per part d'ell i va sortir d'una forma molt natural i molt, molt clara cap a l'exterior, no?
A veure què passa, un noi que el vam descobrir fa 10 anys, 2016, ja treballava en un supermercat i ara és un fenomen mundial seguit per milions i milions de persones. Una marca, marca revolucionària.
Encara no m'he pres el seu nom real, perquè l'altre dia me'l van enviar.
Benito.
Benito, no sé quantos anys. És un nom molt complex i tal, i ha acabat això amb el Bad Bunny, que sempre em recorda el Bugs Bunny, però és una altra cosa que, com que he sigut de l'època antiga, doncs, com diria el meu fill, ets un boomer i per això diria...
A veure si aconseguim una entrevista un dia amb Bad Bunny, no és
vols
fàcil.
Dir? Vols dir?
No hi ha res impossible, Orbea, com diu ell, no hi ha res impossible.
Vols intentar-ho?
Clar. Gràcies.
Vinga, adéu-siau, bona nit.
Hola, Chantal y todos los compañeros de Revolución 4.0. Soy Esther Paniagua. Hoy estoy aquí para felicitaros. 10 temporadas ya. ¡Wow! Una barbaridad. Un programa muy necesario que espero que tenga una larga vida y que sigamos celebrando lo próximo, los 15, los 20, los 25 y a seguir así.
Revolución 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució del treball, amb Jonathan Escobar.
Fa poc s'ha celebrat el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, en què han participat molts dirigents i també la gran majoria de grans empresaris mundials, també de les tecnològiques, que ara dominen qüestions claus com les comunicacions o la intel·ligència artificial. Avui volem conèixer algunes d'aquestes opinions sobre com serà el treball del futur. I molt molt contenta de saludar i el coneixeu. Jonathan Escobar, CEO d'Acció Global. Què tal, com estàs?
Doncs feliç d'estar amb tu i amb tota la comunitat del Revolució, Xantal.
Clar que sí. Avui parlarem de tot el que es va parlar de vos sobre el futur. Hi ha molt tema. Comencem, si et sembla, amb Darío Amodei, CEO d'Anthropic, que ha fet declaracions molt directes sobre l'impacte de la intel·ligència artificial en l'ocupació, que n'hem parlat molt. Què diries, Jonathan? Què destacaries del que va dir i què t'ha agradat?
Doncs el Darío va dir moltes coses, però jo destacaria, per començar, no? Va parlar de que tindrem un creixement del PIB del 5 al 10%, però que a la vegada tindrem un atur del 10%. Pues aproximadament al voltant del 10%, que aquesta és una combinació que no hem vist mai abans de la història. També va parlar de que, bueno, més del 50% dels llocs de treball de coll blanc, molt important, de coll blanc, i hem de parlar d'això, d'entrada seran eliminats entre d'aquí a uns 5 anys, amb qual estem parlant d'unes xifres que fan por.
Jonathan Escobar, a veure, quan diem llocs de treball de coll blanc, que en el que es fan les oficines, de què estem parlant? Que serien eliminats?
Doncs, bueno, estem parlant d'activitats administratives, activitats que fan els analistes, aquest tipus d'activitats. De fet, mira, Xantal, jo recordo ja fa més de 10-15 anys que a Google, sí, una persona em va dir, una persona, un directiu, em va dir, la nostra obsessió no és generar robots que estiguin a les fàbriques, la nostra obsessió és generar intel·ligència artificial capaç de crear intel·ligència artificial. Per tant, al final, el focus de les grans tecnològiques no està en la robòtica que veiem a les fàbriques, que veiem a la indústria, està realment en automatitzar la màxima intel·ligència possible, i això és el que veurem any a any, com evoluciona aquest camí cap a l'automatització total de feines de molt valor afegit en les oficines.
Un altre guru tecnològic, Jensen Huang, de NVIDIA, que recordem és l'empresa més poderosa del món, n'hem parlat moltíssim també. Què ha dit sobre el futur del treball, Jensen?
Bueno, doncs per començar, per mi Jensen sempre em sembla un dels teus més coherents que tenim a la indústria. Pues el que ha dit és una evidència, estarem creant la infraestructura més gran de la història de la humanitat, i per crear aquesta infraestructura, que és necessària per la intel·ligència artificial, necessitarem més lampistes, més electricistes, tindrem un boom d'aquelles feines que tradicionalment, no?, hem anat veient com de menys valor afegit o al final més artesanes, i al final tindrem un boom per aquesta infraestructura que s'ha de crear en el món per la intel·ligència artificial.
Molt bé, aquesta és previsió que confirma, no?, el que fa temps que diuen els professionals també de l'educació. Necessita formació professional, té futur, no?, per aquestes lampistes electricistes, no? Em sembla que aquest home ha dit una cosa de la IA que és un d'aquests titulars que tant t'agraden, no? Qui ha dit, Jonathan?
Bueno, al final ha dit moltíssimes coses de no, perquè al final ha sigut un Davos on els CEOs de tecnologia han tingut més protagonisme que mai, i això ja és una cosa molt important, però ha afirmat que la IA, no?, és el software de la història més fàcil d'utilitzar, que s'ha democratitzat més ràpid a la història, i això és una evidència. És a dir, sense adonar-nos, d'un dia per l'altre estem utilitzant Claude, ChatGPT, totes les eines, Grok, d'una manera que ja l'hem integrat i no hem tingut que fer ni un curs de formació, ni un reskilling, ni absolutament res. És a dir, l'hem adoptat en el nostre dia a dia sense cap tipus de dificultat.
Un altre nom, Elon Musk. Què ha dit? Hem de dir que ha fet les previsions més cridaneres, no? Podem?
Bueno, a l'estil de l'Elon, no? Diguéssim, al final ell ha predit que la IA serà més intel·ligent que qualsevol humà individual a finals del 2026 i que superarà la intel·ligència col·lectiva d'aquí a 5 anys. Aquesta és la seva primera predicció. Després també ha dit que tindrem més robots que persones, amb això estic d'acord, no ha dit quan, però en tindrem més robots humanoids que persones. I després sobre Tesla ha dit que al final del 2026 començaran a vendre robots humanoids al públic. S'ha de dir que totes les prediccions de l'Elon al llarg de la història s'han produït, però sempre amb un gran desfase de temps, no? És sempre una persona molt optimista amb les seves prediccions, i la veritat és que es fan realitat, però sempre amb un desfase de 5 o 10 anys.
Molt bé. Pel que fa a Microsoft, també ha parlat de la intel·ligència artificial. Si la intel·ligència artificial és una bombolla especulativa o no, què és el que ha dit?
Bueno, al final, el que ha dit el Satya és que al final no és una bombolla perquè no és una cosa que està només dintre de les empreses tecnològiques. És algo que està passant en totes les empreses del món. Per tant, la IA està penetrant, s'està granulant en totes les empreses. Per tant, no estem en una bombolla. Una altra cosa és que la cotització a borsa d'aquestes empreses estiguin en una bombolla. Això és un element diferent, eh? Però que al final la IA és una realitat, i és una realitat que no només és un carnaval tecnològic, és una realitat perquè està penetrant en la realitat d'empreses que no són tecnològiques.
Molt bé. I què han dit els líders tecnològics sobre Europa i el paper de l'energia a Europa?
Bueno, al final, algo que també n'hem parlat diverses vegades i que hem parlat al Revolució és que el creixement del PIB a qualsevol lloc estarà directament correlacionat amb el cost de l'energia, que Europa ha de preocupar-se molt per l'accés a les seves empreses en lloc de seguir protegint Europa de la competitivitat, que la IA i la robòtica és una oportunitat única en una generació per Europa i que al final hem de tenir molt de focus en aquesta infraestructura que s'ha de crear, on Europa pot tenir un paper molt rellevant.
Per tant, Europa diu que hauria de preocupar-se molt més per l'accés a les seves empreses en lloc de pensar que protegint Europa serem competitius. Veurem què passa, i el que queda clar és que tothom reconeix el paper central que té i té la IA a la feina en tots els sectors professionals. Jonathan Escobar, hi ha hagut debat també entre els líders sobre quan arribarà realment la IA de nivell humà. Jo espero que no arribi aquesta IA de nivell humà. Quines són les posicions? Què es va dir al respecte?
Doncs posicions a molts dels extrems, eh? Tenim, per exemple, el Demis Hassabis, de Google DeepMind, Premi Nobel, que va dir que els sistemes actuals estan lluny de la intel·ligència general i que posa un termini de 5 a 10 anys i que potser necessitem un o dos avenços més tecnològics abans d'arribar a aquesta intel·ligència general artificial. A la Modell ha dit que, bueno, la IA arribarà a investigació científica de Premi Nobel, amb el qual també és un gran statement. El Elon ha dit que superarà tota la humanitat en 5 anys, típic statement de l'Elon una mica, diguéssim, sobre excitat. I el Jan LeCun, que és una persona doncs, bastant cauta de Meta, ha dit que els models actuals mai podran aconseguir la intel·ligència humana i cal un enfocament de la intel·ligència completament diferent envers a l'impacte que pot tenir la societat i en els riscos de seguretat per tots.
Tu quin guru t'agrada més com a professional, tu, Jonathan? Quin és el que t'agrada més de tots?
Soc un gran fan del Jensen Huang. Al final em sembla una persona que és molt coherent, que fa prediccions que al final ell mateix les està treballant i creant en la seva empresa, i per tant, si jo m'hagués de quedar amb una persona, em quedaria amb allò que diu el Jensen Huang, CEO d'NVIDIA.
Molt bé. Per tant, més enllà de les prediccions, titular final, la realitat d'empreses amb la intel·ligència artificial és que cada vegada, no?, hi ha d'haver-hi més implementació. Hem parlat molt dels agents intel·ligents, no? Jonathan, com acabaries? Quin resum els hi diries als emprenedors, als CEOs que treballes, què els hi diries?
Doncs al final que hem de començar per lo fàcil i evident, eh? Hem de detectar les nostres empreses quines són aquells processos de no valor afegit que al final la intel·ligència artificial podria fer de forma perfecta. Hem d'entendre el procés que hi ha darrere. Anem a parlar a l'últim programa. Si no entens el procés i les dades que hi ha, la intel·ligència artificial no serà capaç de fer allò que tu no entens, i s'ha de començar per aquí, i s'han de posar en marxa doncs, tecnologia que realment aporti resultats. Hem de començar pels resultats, hem de començar pel producte en ment i no per la tecnologia, si no ens podem gastar molts diners, ho dic en primera persona, sense obtenir un resultat real a les nostres organitzacions.
Doncs escolta, fantàstica secció de Jonathan Escobar. Hem pres nota de tot el que s'ha dit sobre intel·ligència artificial, sobre el futur del món del treball, i jo crec que, oients, que val la pena, no?, agafar bolígraf i llibreta i apuntar alguna d'aquestes coses, perquè és el futur que ens espera els pròxims 10 a 20 anys. Jonathan?
Doncs moltes gràcies. Un plaer estar amb tots i
gràcies.
Totes.
Gràcies.
Adéu.
Hola, sóc la Judit Mascó i amb aquest missatge vull felicitar el programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Des de fa 10 temporades sou una finestra imprescindible per entendre la transformació digital i la innovació. Per molts anys més, estimats.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, desena temporada.
Hola, com esteu? Soc l'Àlex Corretja i jo també us vull felicitar per aquest desè aniversari a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La veritat és que des de fa molts anys que gràcies a vosaltres he entès moltes coses a nivell digital, a nivell de la transformació que estem vivint tots al nostre dia a dia, i per això estic molt content i orgullós de seguir-vos i espero que continueu durant molts, molts més anys. Una abraçada.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Oients, acabem el programa avui amb una frase de Nikos Kazantzakis, escriptor i filòsof grec, que diu així: per tenir èxit, primer ens hem de creure que en puguem tenir. Moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible el Revolució 4.0. La Júlia García, avui l'Isma i el Campi, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, equip, gràcies, oients. Ja sabeu, el dissabte sempre a l'API web de Catalunya Ràdio i els diumenges de 10 a 11 de la nit en aquesta casa, Catalunya Ràdio. Gràcies. Time waiting for